Benvinguts teatreres i teatrers sabadellencs, sou al territori del món de l'espectacle i de la cultura. A Ràdio Sabadell sou el programa que us parla de teatre a la nostra ciutat. Sou a l'Amunt al Taló. I a l'equip que delimita aquest territori us trobareu a la Laura Lozano a la coordinació, l'Elvira Franc, la Maria Pucurull, Bruna Feliciano, Júlia Stals, Bernat Pareja, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Pere Villaró, Marc Font, Jan Daunis, Josep Maria Rubiralta i qui us parla, Jaume Pont. La veu del programa, el Francesc Asens, i el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, l'Iker Peig i la Xisca Alberti. I aquesta setmana al territori de l'Amunt al Taló hi trobareu els següents continguts. Amunt al Taló. Començarem amb l'habitual repàs a la cartellera teatral de la setmana a la platea indiscreta amb l'Eloi Garcia. Tot seguit, encara que aquest cap de setmana passat es va acomiadar l'any de la Colla de Sabadell, a nosaltres encara ens queden al tinter algunes de les seves facècies i avui n'escoltarem una, amb la veu del Pepito, que feia dies que no sentíem. També parlarem de la mostra de teatre que organitza el Ciervo Teatre per aquest mes de febrer. Entrevistarem a uns petits burgesos que des del cap de setmana passat es casen cada cap de setmana al Teatre del Sol, el casament dels petits burgesos. Ens infiltrarem als assajos de la propera estrena al Teatre Sant Vicenç d'un Goldoni, amb el títol de L'Hostal de la Mirandolina. I aquesta setmana toca radioteatre. A la secció Recordant els clàssics, escoltarem un fragment de l'obra El malalt imaginari de Molière. I acabarem el programa anant al teatre a Barcelona gràcies als comentaris que sempre ens porta puntualment l'Elvira Franc a la secció Teatre de Franc. Esteu tots a punt que ens endinsem al territori del món del teatre. Amunt al Taló!
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
I arrenquem el programa, entrem al territori de l'Amunt al Taló, fent el repàs a la cartellera teatral de la setmana, la platea indiscreta, amb l'Eloi Garcia. Bon vespre, Eloi, què tal?
Bon vespre, Jaume, molt bé.
Com estàs?
Prou bé, i prou carregat d'això.
Com ho tenim, això? I anem encarant el mes de febrer.
Anem encarant el febrer, mira, parlant-te de febrer, aquest febrer, els del Ciervo fan la mostra de teatre. Precisament, devem tenir el Joan Carles Cosir al telèfon, oi?
Joan Carles?
Sí, estic aquí.
Què tal?
Bé, molt
com
bé.
Com estàs?
Bé.
A punt d'explicar-vos
coses que tenim.
Perquè fareu representacions cada setmana, oi? Durant tot el mes de febrer. Els quatre caps de setmana de febrer, el Ciervo estarà a plena activitat amb una representació cada setmana diferent de companyies que no pertanyen en el Ciervo. Oi que és així?
Sí, són tres companyies diferents. Una fan dues obres i a l'altre són dues companyies també diferents, però hi ha gent que participa a les dues i el director també és el mateix director.
Perquè com heu fet la selecció de les obres per representar?
Bueno, gent que ha anat presentant coses i llavors hem anat triant a mesura que vagin presentant si ens estava bé o veiem que podia tenir sortida i tot això, doncs mira, cap endavant.
Perquè tenen alguna relació amb el Ciervo, les companyies?
Per exemple, hi ha alguna companyia, hi ha una actriu que també és del Ciervo, l'altre també ha dirigit alguna cosa al Ciervo també.
És el Xavi Quero, oi? Si no m'equivoco,
sí,
de la companyia G3.
Sí, aquest en fan dues.
Bueno, si vols fem el repàs, si et sembla...
Tindrem que fer algun canvi a última hora, perquè algú va deixar-ho i llavors la companyia és que de vegades diuen, ostres, que no el tenim preparat o que no sé què, i llavors el Xavi va dir, bé, doncs jo em presento una, us va bé i tal, i vinga, vam tirar endavant.
Molt bé. Si et sembla, fem una mica de repàs de cada un, de cada cap de setmana.
Perfecte.
Aquest cap de setmana, aquest primer cap de setmana, el diumenge a les 6 de la tarda, oi?
Sí, el dia 2, a les 6, tenim una obra que es diu Invisibles. Llavors això són una companyia que es diu Companyia Més que Teatre, i surten 6 personatges. Llavors representa que, una mica el resum, seria que bueno, amb una vida complicada, doncs, que es viu en una societat que tot va per tot per sobreviure, i llavors és una obra així amb mentides, amb egoisme, i llavors també han passat un parell d'accidents i van passant unes situacions amb tot el drama aquest.
Ja. Pot ser que l'autor sigui Guillem Clua?
Sí, molt bé.
No, sí, és que ho vaig...
Estàs preparat, eh?
Estic preparat. No, saps que és el mateix autor de Justícia que s'estrenarà al Teatre Nacional d'aquí poc.
O sigui, molt bé.
És un bon autor, eh? És un dramaturg
doncs que,
important.
Doncs ara la gent ja pot venir a veure la primera per després anar al Nacional.
Exacte, per escalfar els motors. Llavors, el següent cap de setmana, que és el dia 9 de febrer, que si no m'equivoco és el dissabte, a les 10 de la nit, Escrit en sang, oi?
Sí, no sé si és el 9 o és el 8, perquè és un dissabte, eh?
És el dissabte.
És el 8 de febrer a les 22 hores.
Mm-hmm.
Vale?
Sí, a les 10 de la nit.
I es diu Escrit en sang... I l'autor i direcció és el Xavi Quero, vale? Llavors, és 6 actors, també de la companyia G3, i estan apadrinats per la 29, que és una productora de Barcelona, una productora.
Sí, i tant, l'Oriol Brogi.
Sí. Uh-huh. I llavors representa que és una peça experimental que surt a partir del Capital, que és de Karl Marx.
Sí.
I és una història de vampirs.
Ja, o sigui que el mateix...
Ja ho explica tot, la
sí,
paraula.
El mateix autor, el mateix director, Xavi Quero, ha fet l'adaptació del Capital de Karl Marx en una versió, una adaptació així una mica estrambòtica, entre cometes, no?, amb vampirs,
sí.
I que a més és una està apadrinat per això que comentes, no?, la pèrdua
sí.
29, o sigui, per tant, que té molta solera. Llavors, el següent cap de setmana, que seria el 15 i el 16...
Sí, llavors tornem a anar amb la companyia Fata Morgana, que també està portat pel Borrell i Falcó,
sí.
I és l'autor i director també. I llavors és una mèdia de comèdia-drama i tal, que representa que són 6 cosins que fa molt temps que no es veuen, es troben per fer un dinar familiar, llavors de cop i volta un li fot una hòstia a un altre, que no saben de què va, i llavors els altres cosins volen saber què ha passat, i uns altres no volen explicar, i bueno, és la història d'anar desbrinant què passa. És una comèdia-drama.
Mm-hmm. Per tant, també i també és una obra inèdita pel que expliques, no?
Està escrita, sí.
També igual que
està escrita pel Borrell.
Pel Borrell. I llavors a l'últim salteu el cap de setmana del 22 i 23 i anem
sí, perquè hi ha el carnaval.
I és Carnestolta.
I el carnaval hi ha carnaval. La ciutat i bueno, ja vaig dir, no
tu te'n cuides, no? Del carnaval
clar,
també, si no m'equivoco.
També estic en el carnaval, vaig dir, no s'ha de fer obra. No, perquè
tant...
tampoc la gent està per altres coses.
Ja. I per tant acabem l'últim cap de setmana, que és el 29,
sí.
A les 10 de la nit, per tant és el dissabte, amb Metal Hammer.
Sí, Metal Hammer, el 29, a les 22 del vespre, que també l'autor i el director també és el Xavi Quero, llavors hi surten 5 actors, i la història passa al Berlín Occidental dies abans que hi hagi la caiguda del mur de Berlín. Jo aquesta l'he vista i, bueno, està bé, està guai.
És bona, molt bé. Doncs, Joan Carles, uh-huh. Veig que aneu doncs, ben embalats i preparant aquesta programació
bueno, ja,
aquest
sí,
mes
també
de febrer.
Estem preparant ja també pel maig-abril la ponència,
sí.
Dirigit per Montse Fiter.
Molt bé.
I llavors pel maig també tindrem, és que ara no me'n recordo com es diu, una obra que també venen de Cervera, una companyia de Cervera.
Ja. Yeah.
Un humor.
L'apuntadora.
Sí, m'ho han dit. Perquè aquesta no la tenia apuntada ara, no me'n recordava.
Molt bé, doncs, Joan Carles, unirem comentant aquí a la Mundial
sí,
Taló, com
i
sempre, i us esperem...
A la vostra disposició sempre que vulgueu.
Per parlar-ne. Doncs moltíssimes gràcies.
A vosaltres,
moltes gràcies.
Adéu.
Doncs, a part del Ciervo, hi ha més activitats a Sabadell, oi, Eloi?
Home, i tant. Mira, les del Ciervo ja te les aniré dient una per cada setmana. De moment ens quedem amb aquesta...
Invisibles
de la companyia Més que Teatre, aquest diumenge a les 6. I ara ens n'anem al Sol, perquè si encara no l'havies pogut veure, Vila i Vila, la cadira, prorroguen aquest diumenge encara a les 8.
Ah, molt bé.
També faran encara el casament dels petits burgesos, fins al 26 d'abril, els dissabtes a 9:15 i els diumenges a 6:00.
Que ara mateix estan a punt d'entrar a l'estudi per parlar-ne.
I ells ja t'explicaran més coses. Exacte. Ja saps que jo, per aquestes coses, millor que parlin
els que directament hi tracten.
A l'espai Sanji Kune encara faran en un moment, no pas aquest diumenge, sinó el següent cap de setmana, el dissabte, a 9:15, el dissabte dia 8. Ja t'ho recordaré la setmana que ve.
Per cert, han prorrogat, o sigui, sí. Tenien l'actuació d'aquest dissabte, però ja està tota plena, i han prorrogat el següent.
Sí, senyor. El Teatre Arlequí encara hi fan Sol Solet i Gegant del Pit, Titelles, fins al 9 de febrer, els dissabtes a 6:00 i els diumenges a 12:00, per si et ve de gust veure uns Titelles. I a la bàscula encara fan Necessito una infermera, perquè l'han hagut de prorrogar de la quantitat de gent que hi tenien, i ho faran encara aquest divendres a 9:00, el dissabte a 9:15 i el diumenge a 6:00.
Molt bé, Eloi, doncs estupendo, fantàstic.
Res més.
Ja sé què fer aquest cap de setmana, no?
Mira, i tens per triar, eh?
Exacte. Doncs ens trobem la setmana vinent.
Fins aviat.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló.
I encara que l'any del centenari de la Colla de Sabadell va ser el 2019, com que la seva obra va ser molt i molt prolífica, el Pepito encara té teca per anar explicant i avui el podem escoltar. Endavant amb la secció Estem voltats de poca vergonyes.
Bona tarda, Sabadell. No vinc a descobrir-vos res que no sapigueu. En tindré prou en refrescar-vos la memòria i la vostra curiositat vers un grup que compleix enguany el primer centenari de la seva fundació a la Font del Saüc, la Colla de Sabadell, també conegut com el Coro de Santa Rita. Un grup trencador, poca solta, divers en l'art, gamberro, que trencà la monotonia cultural del moment i donà a conèixer el nom de Sabadell més enllà de l'àmbit industrial. I ho faré sota la consigna que ells mateixos van crear. Estem voltats de poca vergonyes. Esteu, doncs, convidats des d'ara mateix a compartir aquests breus minuts setmanals de records que, en el millor dels casos, només tenen 100 anys. Benvinguts, doncs, a Estem voltats de poca vergonyes.
Una nit de lluna plena, tramuntana amb la carena lentament, sense dir res, si la lluna feia el ple, també feu la nostra pena.
Trobo que Déu és molt de la màniga ampla, que el treball del diable és finíssim, que la cèlebre intel·ligència no és més que un instint degenerat i pretensiós, fill de la por, de la feblesa, de la vanitat i la ignorància dels homes. Trobo que les paraules que no diuen res i que no són sinó aire, disfressen, espatllen les nostres accions de còmics que improvisen els seus papers com els farsants antics. Trobo, Mercè, que tots plegats som ben poca cosa. Això deia en Trabal a la seva obra coneguda de Vals. I jo hi afegiria per la colla, per recordar-los, alguns comentaris. Trobo que aquella guerra d'agressió va partir aquell esclat de cultura tan poc convencional pel moment i que la dictadura que la va seguir va procurar de silenciar-los del tot. Trobo que és just que no morin en el silenci i aquests actes del centenari ens permetin redescobrir una riquesa cultural de la nostra ciutat que han volgut enterrar. Trobo que és just aquest breu homenatge a la colla i als seus membres, amb noms i cognoms. Francesc Trabal i Benassat, Sabadell 1899, Santiago de Xile 1957. Novel·lista, periodista, activista cultural, amb un humor propi, festiu, crític. També conegut amb el pseudònim de Senyor Banyeta. Factòtum de l'Associació de Música, exiliat a Santiago de Xile, on mor tot esperant el final d'una dictadura que no veuria per poder tornar a casa. Joan Oliver i Sallarès, Sabadell 1899, Barcelona 1986, narrador, dramaturg, poeta exigent, activista, compromès amb la realitat, amb la paròdia, amb l'humor, consolida una obra poètica sota el nom de Pere IV, posició activa durant la guerra contra el feixisme, retorna del seu exili a Xile el 48, és empresonat. La seva poesia esdevé molt crítica sota la dictadura. crítica amb la realitat social i política del país. Es converteix en un dels poetes més destacats del segle XX. Armand Obiols, Sabadell 1904, Viena 1971, realment Joan Prat i Esteve. Un dels membres més preparats intel·lectualment de la colla que, sens dubte, influeix en l'obra literària d'en Trabal i l'Oliver. Poeta, narrador, cronista reconegut que signa els seus articles com a White. Rigorós, implacable, amb una gran voluntat de construir una cultura catalana moderna equiparable a l'europea. Exiliat a França, Ginebra i Viena, on mor als 78 anys. Lluís Parcerissa i Serra. Rubí 1896, Barcelona 1989, corrector i redactor d'esports, tarannà humorístic i crític reconegut a la Fulla Salau amb el pseudònim de Levis. Els seus articles a mig camí entre l'absurd i el costumisme són un precedent de l'humor trabalià i l'esperit de la colla. Posa en evidència la necessitat de modernitzar la cultura, gestiona l'associació de música, deixa els estudis de medicina al morir el pare. Josep Maria Trabal i Benassat, Sabadell 1897, Valparaíso 1981, advocat, traductor i dibuixant, caricaturista amb el pseudònim de Tramuntana, professor de dret a l'Institut Escola de la Generalitat. A l'esclat de la guerra treballa amb carreres en la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats, exiliat a França. S'embarca cap a Xile, on morirà, com el seu germà, en l'enyor de tornar a casa. Miquel Carreras i Costa Jussà, Sabadell 1905, Térmens del Segre 1938. Filòsof, filòleg, jurista, historiador, escriptor, una de les personalitats més rellevants del panorama intel·lectual del Sabadell de l'època. Publica nombrosos articles al Diari de Sabadell. La seva amistat amb Armand Obiols el relacionen amb la colla. Mor molt jove, en plena guerra, a Térmens del Segre. Ricard Marlet i Saret, Sabadell 1896, Matadepera 1976, dibuixant, pintor, xilògraf, excel·leix en la tècnica del gravat al boix. Antoni Oliver l'integra a la colla, il·lustra programes de l'Associació de Música, dissenyador de llibres i romansos i estampes i creador del logotip d'edicions La Mirada, professor de l'Escola Industrial d'Arts i Oficis i crea una escola de dibuix propi. Antoni Vila i Arrufat, Sabadell 1894, Barcelona 1989, pintor, dibuixant, gravador, muralista. Ell i l'Oliver encapçalen la fotografia de l'expedició a la Font del Saüc, des d'on il·lustra les postals que envia a la família. Molt valorat als anys 30. Aconsegueix premis a Barcelona, Madrid, Venècia, Berlín. Al començar la guerra, es retira a Sant Sebastià de Montmajor, on participa en la restauració de l'església i es dedica a la pintura mural religiosa. I Joan Garriga i Manic, Sabadell 1902, Bellaterra 1996, llicenciat en farmàcia, dibuixant, pintor, crític d'art, signa amb el pseudònim de Joan David. Entra en contacte amb la colla amb articles de teoria i crítica artística que publica el Diari de Sabadell. Amb Obiols i Carreras comparteixen feina de corresponsal a La Veu de Catalunya, director, redactor i corrector de la revista mensual Paraules. 1923. Fins aquí un petit recordatori per aquests membres que van formar aquesta colla de Sabadell.
L'entrevista.
El Teatre del Sol torna amb una producció pròpia a la Sala Petita. Aquesta vegada una obra d'un autor que el Sol ja ha tractat, Bertolt Brecht, i el títol El casament dels petits burgesos. Sí que és una novetat a la història del Sol. Una farsa que Brecht va escriure de jove, tenia 21 anys, i on ja va començar a mostrar les temàtiques i l'estil del tipus de teatre que va desenvolupar al llarg de la seva trajectòria de crítica cap a la societat burgesa, tal i com la traducció al català per Feliu Formosa del títol de l'obra ja fa evident. el casament dels petits burgesos. I avui a la Montaló en volem parlar i per això hem convidat a la Marta Valdellou.
Bon Hola.
Vespre, Marta.
Bon vespre.
L'Ariadna Clapés, bon vespre.
Bon vespre.
I el Pere Villaró, bon vespre.
Hola.
Que són tres dels actors i actrius que formen part del repartiment. I, a més, també avui contem amb el Martí Guerrero. Bon vespre, Martí.
Bon vespre.
Que és tècnic de l'obra. Per tant, és d'aquelles sí. persones que no sols veu dalt de l'escenari, però que, en canvi, són totalment imprescindibles perquè tot l'espectacle funcioni. Oi que sí?
Sí, això diuen.
Escolteu, no sé si ens podeu explicar una miqueta el plantejament inicial de la història del casament dels petits, petits burgesos. Un casament. Però bueno, vull dir una mica com comença l'obra, quin és el plantejament al principi?
Tot parteix, jo crec, de... Bàsicament és, ja t'ensenya que parteix del mig d'un sopar després del casament d'aquests nuvis i bàsicament comences veient ja una mica un toc de cada personatge, no? Ja es veu que no és una arrencada d'un principi del sopar, sinó que està al mig de la...
Per tant, ja hi ha hagut la cerimònia i comença el moment del banquet.
Totalment.
I com és la teva família, la de la núvia?
Molt curiosa, molt aparentment molt perfecta, però realment molt estrafolària, direm així.
Per què estrafolària?
Bueno, cadascú té el seu toc de personalitat molt marcada, no?, en el fons, que en un principi, pues, com bé volia remarcar Brecht, pues, aparentment pues, tu intentes mantenir el tipus i tenir una aparença burgesa, però en el fons, a mica en mica, a mesura que es va passant l'obra, deconstrueix algú molt més real, no?, algú que surt de dintre i que mostra la veritat de cada personatge.
Per tant, i en el cas del teu personatge, també li passa una mica aquesta transformació. Tu ets la núvia i també té aquesta mica de transformació.
I tant, i molt.
Sí?
Sí, sí.
Perquè creus que, bueno, t'ho pregunto tu, però en general a tots, creieu que es fa molt evident la voluntat de Brecht d'anar a criticar doncs, la societat burgesa, o com a mínim aquesta voluntat d'aparentar, no? Em sembla que és una mica l'objectiu de l'obra, és així?
Jo crec que sí, és bàsicament... El motiu, bueno, és algo el concepte principal que es mostra, jo crec.
Sí, surt al llarg de tota l'obra, des d'un principi es van veient les aparences i com es desmunten aquestes aparences i aquella cosa de que sembla que som amics però en el fons no ho som i a la que em despisto, te la deixen anar. Sí, però tot amb una rialla,
Al final és com més evident, perquè els personatges acaben explotant i acaba tenint un punt dramàtic que al principi doncs potser no t'esperes, no? Perquè és tot com molt còmic, tot fa molt riure, diguéssim, però a mesura que va passant l'obra i es van desmuntant els personatges, hi ha petits trossos de text en els quals veiem com Brecht vol criticar aquest fet d'haver d'aguantar la manera de ser només per aparentar i per fer veure que ets meravellós quan en el fons no.
I Ariadna, la núvia en el moment en què es casa tenen l'expectativa de millorar la seva situació social?
Oh, i tant, sí. Justament és la intenció, no? El fet de estan de fet en un el muntatge és casa seva i l'han fet amb les seves pròpies mans, tots els mobles, totes les taules, tot ho han fet tot des de zero, per intentar pues crear una aparença burgesa que realment potser pues que no hi és, no? Però sí, la intenció és de fet justament pilla en el novi i la novia en un moment de dir de transformació per intentar ser burgesos quan en el fons no ho han sigut mai.
Mm-hmm. I en tots aquests, o sigui, a part de la família, a més hi ha uns convidats, i en el cas de entre els convidats hi ha també la Marta, no?, que és la germana.
Sí.
És la germana, sí, del personatge que fa l'Ariadna. Mm. Com és aquesta germana?
A veure.
Es porten bé amb la núvia?
Sí que es porten bé, el que passa que el meu personatge, crec, aviam, bueno, això... Crec que jo crec que el meu personatge té un punt que potser no amaga tant la seva manera de ser. Té aquest punt trapella de, doncs ara em ve de gust lligar amb algú de la família i lligo sense amagar-me'n. Sí que, evidentment, no molt descarat, però sí que té aquest punt més obert de, escolto una cançó que em fa gràcia i no faig veure que no em fa gràcia, sinó que directament riu. és com, diria que té el punt aquest com més realista, diguéssim, de, bueno, jo sé que hauria d'estar aparentant que no m'ha d'agradar la cançó, però no ho aparento, vull dir, directament.
Vol dir que és com la més sincera, potser.
Exacte, sí.
És la part més sincera de la família.
Sí. Quan li he de dir quatre coses a la meva germana li dic, però hi ha un moment en el qual la recolzo, per tant... Es pot veure una mica de realisme també en la nostra relació. No, no crec que aparentem gaire tu i jo entre nosaltres. No.
Però hi ha bona relació entre totes dues?
Bueno, jo crec que com amb totes les germanes hi ha una part bona i una part dolenta, no?
Sí,
sempre hi ha el pic aquest de dir, vale, sí, t'odio, però en el fons t'estimo.
Sí, ja està.
I passem a la banda del nuvi. Pere, tu ets, interpretes el personatge de l'amic del
Exacte,
nuvi.
Jo vinc de part del nuvi, sóc l'amic del nuvi.
I com és la família del nuvi? Com és el nuvi? Com és la família del nuvi?
Que en el fons sóc l'amic del nuvi, però tampoc som tan amics, perquè es pot veure en tota l'obra que ens les anem fotent, ens les anem encaltant, no?
Però ets l'únic convidat, o sigui, l'únic amic convidat
sí, del sí,
nuvi.
Sí, hi ha una amiga de la núvia amb el seu marit, i jo sóc l'amic del nuvi. I es veu que sí, és a dir, som amics, però per aparences, perquè vaja... A l'Ala que es despisti i ja li hauria fotut la nòvia, saps? Vull dir que... ja.
Sembla que no ha pres molt morri.
Sí. Hi ha un joc allà, per allà entremig que déu-n'hi-do, i ens les anem engaltant amb el nuvi. Pim, pam, pim, pam.
I com són el nuvi i la seva família, també?
És una família una mica estriònica, és molt peculiar. I perquè, de fet, hi ha, de la part del nuvi hi ha la mare del nuvi. No? En l'obra tens el pare de la núvia i la mare del nuvi. I llavors doncs, la mare és així molt, molt tradicional, molt de casa, molt senyora de la casa, molt que es preocupa pel menjar, perquè tot surti bé. I el nuvi és un tio així trempat, vull dir, no, sense més, senzill, humil...
Sí, és més humil que la família de la núvia, potser.
Sí, jo diria que sí. Que sí. La part del nuvi és més humil que no pas de la núvia.
Sí, oi? La núvia jo crec que és més de... De fet, el pare potser intenta trencar tota l'estona aquesta aparença,
sí.
Igual que la germana, però la núvia sí que és potser la que manté més el tipus, no? La que té més...
Sí, és que són personatges que toquen punts així estriònics, tots ells.
I, escolteu, estem parlant d'una farsa. Per tant, el públic, ja ho heu dit abans, que es fa un bon fart de riure. Oi?
Sí, però és a dir, riu i un pot pensar que és una comèdia, però en el fons l'altre dia ho comentàvem, és que és com una muntanya russa, perquè l'obra passa per moments molt alts, però també passa per moments d'un drama important. Llavors és com que jo crec que el públic va seguint, però és amb, hòstia, saps? Com una muntanya russa, perquè té moments que sí que rius, però hi ha moments d'usos. Hi ha parts del text que déu-n'hi-do el que diuen, no?
I ara que ja heu estrenat, perquè ho heu estrenat la setmana passada, el cap de setmana passat, no sé si us ha sorprès en algun moment concret a la reacció del públic que potser no us esperàveu.
Sí.
Sí?
Me'n va sorprendre molt. Me'n recordo
que el primer que vam dir ha sigut, ostres, han rigut.
Han rigut allò.
Han rigut allà, que no ens imaginàvem.
Sí, hòstia, han rigut. Clar, perquè mentre vas assajant no tens aquesta sensació, no la tens, i no saps com reaccionarà pels tempos i per tot, i ens ha anat molt bé.
Jo hi ha un moment, és que hi ha moments, jo tinc molts moments dramàtics de veritat, reals, que estic plorant, i hi ha moments d'aquests dramàtics que la gent reia, jo no m'ho esperava, jo allà fent el dramatisme, i la gent es va posar a riure, jo no sabia com aguantar el tipus perquè no m'havia passat mai, vull dir, clar, a cap assaig no m'havia passat això.
Ja.
És que al final no ho podem explicar perquè si no seria un spoiler,
això
ho hem de mantenir en secret.
No, quan venen aquí al programa,
però passen moltes coses.
Es tracta d'explicar, de donar una mica...
Sí.
De llançar l'am perquè la gent piqui i vingui a veure l'obra.
Jo crec que en una hora, en aquesta obra, passen
de tot.
Moltes coses.
De tot.
I una altra cosa també, Bertolt Brecht acostumava a posar músiques en les seves obres. No sé si en aquesta també, jo desconec, si ja també n'hi havia, però crec que n'heu incorporat vosaltres,
sí,
de música.
Sí, sí, n'hem incorporat unes quantes.
Sí, sí.
De fet, aquí el Pere i la Marta canten una cançó,
sí.
Cadascun.
Sí, sí.
I també tenim un altre actor que canta. És a dir, hi ha veu i música en directe.
Però les heu incorporat amb vosaltres o ja venien amb l'obra?
Sí, les cançons les va fer l'Agustí Humet en aquesta primera versió que ja va dirigir a Pau Monterde, que es va estrenar el 85, a la Villarroel, que és amb la traducció del Feliu Formosa, i les cançons eren de l'Agustí Humet, de Terrassa. Mm-hmm. És el pare de la Gemma Humet. I llavors ell gentilment ens les va cedir, i llavors nosaltres, diguem... Les que hi ha lletres, les hem fet servir i llavors hem incorporat alguna altra. Per exemple, la que canta la Marta, aquesta és una incorporació que nosaltres,
sí.
Diguem que el Teatre del Sol ha afegit.
És un vals de Brahms.
Sí.
I Martí,
A tu et toca la part tècnica i per tant et toca sonoritzar les veus d'ells quan canten.
Correcte, sí.
Hi ha molta diferència entre un musical convencional i una obra com aquesta, que és una farsa i que només incorpora doncs, així uns moments puntuals de música?
Bueno, és una obra en la que no utilitzaríem cap tipus de microfonia si fos només text, i només pel fet d'incloure aquestes cançons ja ens obliga a posar una miqueta d'amplificació en tema de guitarra i de veus. I a més, una cosa que en un musical està molt ben vist, que és una diadema o un micròfon al cabell amagat, aquí no es pot veure, perquè a més trenca tota la màgia del que és l'obra. Llavors el repte simplement està en amagar aquests micròfons i en fer que l'amplificació tampoc es noti excessivament, sinó que sigui un punt perquè aquesta cançó sigui encara una mica millor del que ja és.
Perquè a més es fa a la sala petita, que per tant no necessita tampoc una gran sonorització, no? Perquè l'espai és com més íntim. I a nivell d'il·luminació, també crec que porteu les dues coses alhora,
sí.
Oi? Perquè
podeu
portar tot al mateix temps. A nivell d'il·luminació també és molt complex il·luminar una obra d'aquest tipus?
No, en aquest cas és bastant senzill perquè és un sopar estàndard, per tant la il·luminació correspon una mica al que seria una casa, llum per la finestra i que es vegin bé les cares, no? El que seria una il·luminació bàsica, però sí que sempre hi ha algun detall que fa que alguna cosa ressalti més que una altra. No vull fer spoilers tampoc, però penso que el repte tècnic també està una mica en que el públic s'emporti la impressió de que hi ha coses que es desmunten i que això es fa, diguéssim, una mica de forma automàtica.
Yeah.
Aquí ho deixo.
Yeah.
Yeah. Tots aquests mecanismes,
fer-los
orgànics...
Fer tot això que sembli natural és un repte. I això ho actueu vosaltres també des del control tècnic?
Hi ha algunes coses que sí,
hi ha algunes coses que no.
Hi ha secrets.
Una de les coses que sempre m'ha... El tipus d'il·luminació que m'ha fascinat del Teatre del Sol és sempre els contrallums. Sempre hi ha, és la típica imatge d'una porta, un ombra,
sí.
No sé si és aquesta obra també dona per fer algun punt així.
Hi ha una cuina massa il·luminada i uns contrallums vermells que ja veuen, ja donen a veure que alguna cosa no anirà bé. Aquí ho deixo.
Per tant, hi ha algun element això, a nivell d'il·luminació doncs, que ajudi acompanyi una mica l'obra, perquè es pot fer una il·luminació, per exemple, que sigui doncs, molt estàndard o molt normal, que sigui doncs, llum blanca i ja està. No sé si hi ha algun element que en mica vagi ajudant també en aquesta evolució de tota la família i del casament en si.
Bueno, l'evolució també es marca molt per la llum que ens entra per la finestra. Comença a ser una cosa molt blanca i acaba sent molt groguenca.
Yeah.
I això penso que també va una mica amb el progrés de l'obra.
Sí. Amb el guió, no?
Amb el guió, exacte. Sí.
Que es va cada cop la cosa es va escalfant més, no?
Sí.
Molt bé. I escolteu, a nivell de direcció, fins ara la direcció la portava sempre el Ramon Ribalta. Aquesta és una producció pròpia de la companyia del Teatre del Sol. Com ha anat el treball de direcció en aquest cas? Ja s'ha ampliat una mica l'equip?
El director és el Ramon.
Sí, com que veig a la pàgina web posa equip de direcció del Teatre del Sol.
Sí, perquè al final ell també s'envolta de gent que hi col·labora a l'hora de al final per tirar endavant una obra així necessites un equip, no? Mm-hmm. Encara que ell pugui ser el director, però sí que necessita tot un equip de persones que el recolzen o el recolzem per poder tirar endavant aquell espectacle. Però sí, ell és el director i diguem, és un procés intens. Mm-hmm. Si es treballa molt en el procés, sí que hi ha un resultat i un objectiu, però se centra molt en treballar bé el procés i ell sempre creu que si el procés és bo, el resultat serà bo, no?
Perquè ell, a nivell musical, per exemple, esclar, el Ramon no deu dirigir les cançons que s'han preparat.
No, en aquest cas, doncs, per exemple, a nivell de coreografia doncs, es recolza amb la Montserrat Jamí. A nivell musical ha estat la Montserrat Saurí, qui també ens ha donat un cop de mà. I llavors aquí hi ha un tema que no l'hem comentat i jo crec que val
sí.
la pena.
És important.
El menjar. Sí.
El tema menjar, ja, clar, és un sopar, no deixa de ser
un
sopar.
Bueno,
hi ha un pastís, hi ha un
budí,
hi ha els seus plats i per tant, clar, abans de la funció nosaltres tenim, gràcies a l'ajuda de l'Agustí i de la Montserrat
Martínez, sí.
La Montse Martínez ens han ajudat a fer tot aquest menjar i ens han ensenyat que cada dia nosaltres arribem a certa hora abans i preparem tot el sopar perquè estigui a punt per la
funció. O sigui que sopeu a dalt de l'escenari, el dia que us toca representació ja no us toca sopar, no?
Sí.
El diumenge deu ser una mica perquè és a les 6 de la tarda és una mena de branch
sí.
d'aquests que...
Mengem bacallà, púding amb nata, pastís,
sí.
de tot.
Molt bé, molt bé.
I les begudes.
I les begudes.
I això també és important perquè, és a dir, ja no només el tema d'aprendre o no i el que comporta de preparar el menjar, sinó que també ens ha permès, diguem, que nosaltres ens hem hagut d'organitzar, perquè al final, com que el dia a dia l'hem d'anar portant els actors, llavors nosaltres ens hem hagut d'organitzar per fer l'abans i el després, perquè és preparar el menjar, però clar, hi ha tots els plats, llavors tots els plats s'han de, diguem, els hem de recollir, s'han de rentar, tenim un rentavaixelles allà, doncs llavors tot això ens ho hem hagut d'organitzar i la veritat és que ho portem molt bé.
Sí, en un moment ja estem. Sí. Semblava que no, però pim-pam, una coreografia.
Sí,
del menjar.
Coreografia del menjar. Per tant, clar, perquè a més has de saber menjar en el moment en què no et toqui parlar, perquè
Això al principi t'agafava.
Doncs escolteu, els nostres oients no es poden perdre aquest casament dels petits burgesos que fins al 26 d'abril, els dissabtes a 2:15 de la nit i els diumenges a 6:00 PM es podrà veure a la sala petita del Teatre del Sol. Esteu tots convidats al casament dels petits burgesos comprant l'entrada, els espectadors comprant l'entrada perquè al final són petits burgesos que s'hi han de pagar, no deu ser molt rics per convidar tothom.
No. I tant de bo.
Moltíssimes gràcies, Marta,
gràcies.
Ariadna, Pere,
gràcies.
Martí,
gràcies.
I molta merda amb les representacions i que us feu uns bons farts de menjar en aquest casament.
Segur.
Infiltrats.
I del casament dels petits burgesos ens infiltrem a un hostal, concretament l'hostal de la Mirandolina, que al Teatre Sant Vicenç, a partir d'aquí 2 caps de setmana, si no m'equivoco, s'estrenarà. I la Júlia s'hi ha infiltrat als assajos amb el Bernat. I què tal? Com ha anat, Júlia?
Doncs molt bé.
Com són? Heu pogut veure la Mirandolina si té una bona clientela en aquest hostal?
Doncs té una clientela molt noble i és una dona que acostuma a seduir a la majoria dels hostes. Però veurem que un no tant.
Molt bé, doncs anem a escoltar-ho.
Ens trobem al Teatre Sant Vicenç, on estan assajant l'hostal de la Mirandolina. Ara mateix amb la Hortensa i la...
De Genira.
Com és el vostre caràcter dins l'obra?
Bueno, l'Hortència doncs, és una actriu i és molt atrevida i bueno, doncs, entra a l'hostal i com que veu que la confonen amb una marquesa, doncs mira doncs, com pot aprofitar-se de la situació.
I tu?
I jo, que sóc la de Genira i sóc amiga seva i també sóc actriu, doncs sóc més poruga i penso, ai, vols dir Hortència? Vols dir Hortència? Que hem de demanar coses i que ens hem de treure un bon partit? Però bé, a la vegada sóc una mica histriònica i no paro de riure tot el dia, estic rient.
Sí, sempre ens ho passem molt bé, la de Genira i jo. Sovint us confonen durant l'obra, més aviat per físicament o pel caràcter?
Diguéssim que esperaven a dues senyores i ens confonen per senyores, per marqueses, eh? Vinga, així, com si fossin de l'alta alcúrnia. Exacte, anem vestides bé, com marqueses ben bé no, però anem així ben vestides, no? Perquè estem a Florència i anem a fer un viatge i anem d'aquí cap allà i llavors doncs anem ben vestides.
Ara ens trobem amb el director, com et dius?
Txewi Jiménez.
És la primera vegada que dirigeixes una obra?
No. He dirigit moltes obres en altres grups, aquí hi he participat moltes a Sant Vicenç i aquesta és la segona que dirigeixo aquí.
I totes han estat de text o hi ha hagut varietat?
En general sí, són de text. El que passa és que aquesta més que de text és comèdia de l'arte, és anar a buscar un altre registre teatral als actors.
I com s'organitza per assajar una obra de text? Com us organitzeu?
Bé, hi ha moltes tècniques. Jo sóc partidari sempre d'establir bé, clar, els personatges com ha de ser, que en aquest cas són molt estereotipats, perquè la comèdia de l'arte, la gràcia aquest és que els actors, els personatges ja estan definits abans de començar. I és fer treballar els actors perquè els hi entri aquell personatge.
Ara ens trobem amb dues noies. Com us dieu?
Ah, jo, Marquesa Paula. I jo, amor, sóc la filla de la Marquesa. Sí. I jo sóc la marquesa de Forlipopoli, perquè és que nosaltres som les hereves del marquès de Minestrola i llavors volem tenir molts diners.
I vostè és la seva mare?
Sí, la mare de l'Amore.
I com es porta la Mori?
Ai, és que la nena s'ha de portar bé perquè l'he de casar. L'he de casar amb algú que tingui molts diners.
Sí, però mama, a vegades em dius que sóc una miqueta malcriada i jo m'enfado una capritxosa. Una capritxosa, nena. Nena, porta't bé, comporta't com el que som, sisplau. Ja ho saps.
Us imiten molt la de Janira i l'Hortència. Què us sembla, això?
Molt malament, perquè nosaltres el que volem són els diners. I elles el que volen és prendre's el lloc, i no pot ser, no pot ser, no pot ser, no pot ser.
I a sobre m'han robat el meu pretendent, que ell m'estima un muntó, però encara no ho sap, que és el cavaller de Ripafrata. I clar, això ens el volen robar i és que no tenen gust.
Que bé que parles, nena, t'he educat tan bé. Oh, estic tan contenta.
Que us ha costat molt aprendre-us un paper així d'obra de text?
Bé, home, portem ja des d'abans de l'estiu. Comencem a anar repassant, a fent assajos i ara més assajos encara. Però bé, a poc a poc.
I és assajant com realment t'aprens el paper, perquè al final estudiar-t'ho a casa no tens les companyes ni el director que et va dictant una mica el compàs de l'assaig i de l'obra.
Com es diu?
Oriol el Garsuari.
Jo, Santi Ferrer.
I dins l'obra?
Cavaller de Ripafrata.
No saps dir ni el nom bé. Es diu Cavaller Ripafrata i jo sóc en Santi Ferrer. Ah, no, i a l'obra sóc en Luca.
El Luca.
I com és el teu caràcter?
El meu caràcter és atent, perquè sóc el servent del Luca. Ell és el meu tiet i com que la meva mare va morir, jo em va acollir.
Bé, ell és el servent del cavaller, perquè ha dit servent de Luca, s'ha equivocat. No passa res. Però estem enmig d'un assaig, és normal, perquè estem en plena causa.
Fem última.
No tallis.
Veiem que ets l'únic que no t'agrada la Mirandolina.
Sí.
Com és aquest caràcter?
Bé, són representants que és una persona que és una mica molt egoista, solitària, i que es pensa bastant en ell i que no li interessa complicar-se la vida, i que el que vol és anar a la seva, gaudir amb els pocs diners que té i estar amb el seu nebot i anar vivint. I a més és una persona que el ser així és una mica a vegades com desagradable i una mica antipàtic. I llavors també és veritat que aquesta obra de teatre és una comèdia que és molt divertida, és un clàssic de Goldoni, i que té moltes... Aquesta adaptació que s'ha fet també s'han incorporat coses, gags còmics, que encara fan que la gent disfruti més, rigui més, i puguin veure una obra de teatre de qualitat clàssica i de riure i de comèdia.
És la primera vegada que es representa aquesta obra del Teatre Sant Vicenç?
Sí, que jo, sí, el Sant Vicenç segur, i a Sabadell jo diria que també. O sigui que és una obra que inèdita a la ciutat de Sabadell.
Que val la pena.
Val molt la pena.
Què diríeu als adolescents perquè vinguessin a veure una obra de text com l'Hostal de la Mirandolina?
Bé, doncs jo els diria que és bo aprendre i tenir cultura, i que anant a veure obres de teatre clàssiques d'autors com Goldoni, com Shakespeare, com altres, doncs és un moment per conèixer, per aprendre com són els clàssics, per aprendre i veure teatre i conèixer, sobretot tenir coneixement del tipus d'obres que es feien en aquella època, tant com del Carlo Goldoni o com altres autors clàssics del teatre.
I tu com a adolescent, què els hi diries?
Doncs jo, que és un clàssic, com ha dit l'Oriol, però que és un clàssic adaptat, i el ser comèdia no avorreix a ningú, no? Llavors és molt bona i escolta'm endavant, que estarà molt bé i riurem molt.
I arriba el moment plàcid del programa, arriba aquell moment que anem a escoltar radioteatre, i com sempre ens acompanya el Francesc Rocamora, que ha preparat una lectura en radioteatre. Bon vespre, Francesc,
hola,
què tal, com
Jaume,
estàs?
Hola. Bé, bé, bé.
Què ens representareu avui?
Avui farem una escena del Malalt Imaginari, una comèdia de Molière, de Jean-Baptiste Poquelin. És l'obra que diuen que, representant aquesta obra, va morir, o sigui, és la seva última obra, evidentment. I llavors d'això ve la història aquesta del
color groc.
Del color groc, que n'hi ha que diuen que és que anava a lila, del color groc, que com que va morir amb aquest color, doncs no es pot anar a l'escenari vestit de groc o de lila, segons altres versions.
Si tradicionalment és el groc, ara.
Sí, 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 el groc és el que sempre s'ha dit, i el que sempre, almenys aquí amb nosaltres, sempre fem servir el groc.
Molt bé, doncs, Francesc, i qui l'interpretarà, aquesta escena?
Mira, el repartiment és l'Argan, que és el malalt, que és l'Òscar Muntanya, la Toneta, que és la serventa, l'Elisenda Gutés, el germà de l'Argan, que és el Baral, el fa l'Òscar Rodríguez, el doctor Purgueta, que és aquest metge que no hi entén gens, que és l'Albert Mitjans, i llavors el doctor Farums, que és una miqueta l'apotecari, que aquest el faig jo.
Molt bé, doncs anem a escoltar-ho.
Som-hi.
És l'hora, senyor Argan. Aquí tinc la xeringa.
Ah, sí, senyor Farums. Amb el vostre permís, germà.
I ara? Què aneu a fer?
Prendre una mica de lavativa. De seguida estarem llestos.
Ja esteu prou de romansos. No podeu passar ni un moment sense medicina o sense lavativa. Deixeu per una altra estona, home, i reposeu una mica.
Molt bé, germà. Senyor Farums, per ara deixem-ho estar.
Com heu dit, no em direu que voleu fer cas del que diu aquest senyor.
Si us plau, deixem-ho pel vespre o per demà al matí.
I a vos, senyor Baral, qui us fa embolicar contra les ordres de la medicina i privar que el senyor Argan prengui el clisteri que jo mateix li he preparat?
Bé, no hi ha per tant.
Que no n'hi ha per tant! Quina poca soltada i quina barra!
Ànsia, senyor, ja es veu que no esteu gaire acostumats a parlar a la gent a la cara.
Oh, no s'hi ha de jugar així amb els remeis, sabeu? Ni fer-me perdre el temps.
Ja heu sentit el meu germà. Deixeu per un altre moment.
Al capdavall, jo només he vingut per ordre del metge i explicaré al senyor Purgueta que m'han privat d'executar-ne les ordres i fer les funcions que em pertoquen. Ja ho veureu, ja ho veureu.
Espereu, senyor Farums. Germà, germà, sereu la causa d'un terrabastall aquí dins.
O el senyor Purgueta serà informat ara mateix d'aquest enrenou. A reveure.
Bon vent, senyor Farums. A fer de món que és una desgràcia grossa no prendre una lavativa receptada pel senyor Purgueta. Escolteu, germà, torno a preguntar. Pot ser que no hi hagi cap manera de treure-us la malaltia dels metges i que us vulgueu passar tota la vida farcit de remeis. Ah,
vos parleu com l'home que està sa, germà. Però si fóssiu a la meva pell, en raonaríeu d'una altra manera. És molt fàcil de parlar contra la medicina quan hom està bo.
Però quin mal teniu!
Em fareu ferir! Tant de bo tinguéssiu vos el meu mal! Veuríeu si garlaríeu tant!
Senyor, hi ha el doctor Purgueta que el demana.
Ja el tenim aquí. Fes-lo passar, Toneta. Ai, no sé pas què passarà. No sé pas què passarà.
Què voleu que passi? Si us plau, no us amoïneu.
Endavant, doctor Purgueta.
Acabo de saber unes bones notícies a baix a la porta. Diu que aquí us rieu del que jo ordeno i no voleu prendre el remei que us he indicat.
No és pas, senyor.
Heus aquí una gosadia inuïda, una estranya rebel·lió d'un malalt contra el seu metge.
Això és horrorós.
Un clisteri que jo mateix he preparat.
Però és que jo no...
He pensat i compost amb totes les regles de l'art...
Mal fet, mal fet.
I que li havia de fer un efecte meravellós a les entranyes.
Germà...
I menysprear-lo i rebutjar-lo.
Ha estat el meu germà.
Això és una acció exorbitant.
Ben cert que sí.
Un enorme atemptat contra la medicina.
Ell en té la culpa.
Un crim de lesa facultat que no es pot castigar prou.
Sí, senyor, teniu raó.
Us faig evident que trenco totes les relacions amb vos.
Però és que és el meu germà.
I que no hi vull emparentar pas.
I ben fet que fareu.
I per enllestir-ho del tot, mireu què faig amb la donació que havia fet el meu nebot.
Oh, tot és culpa del meu germà.
Rebutjar un clister meu.
Feu-lo portar i me'l prendré.
Us hauria tret el mal en un no res.
No s'ho mereix.
Us hauria netejat tot el cos i n'hauria evacuat completament tots els humors dolents.
Ai, germà, germà.
I ja només haurien calgut una dotzena de medicines per buidar del tot el cul de sac.
És indigne que us hi amoïneu.
I ja que no us voleu deixar posar bo per aquestes mans...
No és pas culpa meva.
I us heu sostret a l'obediència deguda al metge...
Oh, això demà una venjança.
I us heu declarat rebel els remeis que jo he ordenat.
No, senyor, i ara de cap manera.
Us he de dir que us abandono a la vostra mala constitució amb la intemperància de les entranyes, la corrupció de la sang, la crimònia de la bilis i la feculència que teniu als humors.
Molt ben fet.
Déu meu, senyor.
I abans de 4 dies us vull veure en un estat que no tindrà cura.
Ai, misericòrdia.
Que caigueu en la bradipèpsia.
Ai, senyor Purgueta.
De la bradipèpsia a la dispèpsia.
Oh, senyor Purgueta.
De la dispèpsia a la pèpsia.
Senyor Purgueta.
De la pepsi a la lilanteria.
Oh, senyor Purgueta.
De la lianteria a la disenteria.
Senyor Purgueta.
De la disenteria a l'hidropesia.
Senyor Purgueta.
I de l'hidropesia a l'agonia on us durà tanta follia.
Oh, senyor Purgueta.
S'ha acabat. Apa, està fang.
L'acompanyo.
Ai, Déu meu, sóc mort, sóc ben mort. M'heu perdut, germà, m'heu perdut.
Bé, però què passa al capdavall?
Ja no puc més, ja em sento al damunt com a medicina revenja.
Fill de món, germà, que sou ben beneit.
Ja ho heu vist, germà, amb quines malalties més estranyes m'ha amenaçat.
Ja sou ben gripau.
D'aquí 4 dies ja no tindré cura.
Què hi fa que ho hagi dit? Ha parlat un oracle, potser? En sentir-vos, qualsevol diria que el senyor Porgueta té a les seves mans el fil de la vostra vida i que com la suprema autoritat l'escurça i la llarga com vol. Veus aquí una bona ocasió de desempallargar-vos dels metges, si voleu. I si no us en podeu estar, és molt fàcil de tenir-ne un altre que no sigui tan perillós.
Ai, germà, ell sap bé el temperament i sap com m'ha de portar.
Us he de confessar que sou un home ben poruc, atapeït de prevencions, i que veieu les coses amb uns ulls ben estranys.
Senyor, hi ha un metge que demana per veure-us.
Quin metge?
Ah, un metge de la medicina.
Qui és, et pregunto?
No el conec, però ell i jo ens assemblem com dues gotes d'aigua. Si no estigués segura que la meva mare era una bona dona, diria que deu ser algun germanet que va fer un cop mort el pare.
Feu-lo venir.
Tot seguit. Senyor Baral, ara seguiu-me el joc.
Sí. Noi, cor que vols, cor que desitges. Us deixa un metge i sempre senta un altre.
Ah, quina por em fa que no sigueu la causa d'alguna desgràcia.
Tornem-hi, sempre feu el mateix so.
És que ja us ho diré. Em sento esgarrapat per tota aquesta mena de malalties que no sé què són.
Permeteu-me, senyor, que us faci una visita i us ofereixi els meus serveis per a totes les purgues i totes les sagnies que us calguin.
Us agraeixo molt, senyor. Refum, la toneta clavada.
Ai, 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 carai de toneta.
Vulgueu-me excusar, sisplau, un moment. M'he descuidat de donar un encàrrec al meu criat. Tot seguit torno.
Ja ho veus? No diríeu que de debò? És la mateixa toneta.
Sí, sí, sí que és veritat. No es poden pas assemblar més. Ara que no és la primera vegada que es veuen coses així, eh? I les històries, estimat germà, em van completament plenes d'aquests enjugassaments de la natura.
Doncs us puc ben dir que se m'ha quedat ben parat. I no em podia haver imaginat que...
Que què meneu, senyor?
Eh?
Que no m'heu cridat?
Jo? No.
Em deuen haver xiulat les orelles.
Espera't. Que veureu com us assembleu amb el metge.
No, no, no puc, altra feina tinc. Bé prou que l'he vist.
Si no els veiés a tots dos, em pensaria que en són un de sol.
He llegit coses sorprenents d'aquesta mena d'assemblança.
Jo mateix m'hi hauria enganyat. Hauria ben jurat que era la mateixa persona.
Senyor, us demano perdó de tot cor.
És fantàstic, noi!
Espero que no ho sàpiga greu que hagi tingut la curiositat de veure un malalt tan il·lustre com vos.
Sóc el vostre servidor, senyor.
Ja veig que em mireu molt encuriosit. Quants anys us penseu que tinc?
Tirant llarg, em podeu tenir 26 o 27.
En tinc 90.
90?
Sí, senyor, 90. Això de conservar-me fresc i vigorós és l'efecte dels secrets del meu art.
Oh, amb bona fe que per tenir aquesta edat sou un vell ben jove.
Jo sóc un metge passa volant, que vaig de poble en poble, de província en província, de reialme en reialme, cercant il·lustres matèries per a la meva capacitat. Malalts dignes de que me n'ocupi jo, els quals pugui aplicar els grans i preciosos secrets que he trobat a la medicina. Voldria, senyor, que tinguéssiu moltes malalties, que tots els metges ja us haguessin desnonat i fóssiu desesperadament a l'agonia per mostrar-vos l'excel·lència dels meus remeis i les ganes que tinc de fer-vos servei.
Oh, us agraeixo, senyor, tantes bondats com teniu per mi.
Deixeu-me veure el pols, sisplau. Apa, apa, ves si bategareu com cal, ara. Oh, i ara? Aquest pols fa el ximple. Ja veig que encara no em coneixeu prou bé. Qui és el vostre metge?
El doctor Porgueta.
A les meves notes aquest nom no figura entre els grans metges. De què diu que esteu malalt?
Ell diu que del fetge, però d'altres diuen que de la melsa.
Ah, tots plegats són uns ases. Vos, esteu malalt del pulmó.
Del pulmó?
Sí, què us sentiu?
home, de tant en tant mal de cap.
Justament, el pulmó.
De vegades veig com una boira als ulls.
Ben clar, el pulmó.
I com un cansament per braços i cames.
El pulmó.
I algun cop, mal de ventre.
El pulmó. Teniu gana?
Sí, senyor.
El pulmó. Us ve de gust beure una mica de vi?
Sí, senyor.
El pulmó. Han acabat de menjar, us agafo una mica de soneta i us agrada de fer una becaina?
Sí, senyor.
El pulmó, us dic. Què us diu que mengeu al vostre metge?
Sopeta de caldo.
Ignorant.
Aviram.
Ignorant.
Vedella.
Ignorant.
Tasses de brou.
Ignorant.
Ous frescos.
Ignorant.
I al vespre, prunetes per afluixar el ventre.
Ignorant.
I sobretot el vi igualit.
Ignorantus, ignoranta, ignorantum. Us heu de beure el vi ben sencer i per espessir-vos la sang, que teniu massa subtil, heu de menjar bons talls de bou i de porc, bons trossos de formatge d'Holanda, gall d'indi i arròs i castanyes i neules per enganxar i conglutinar. El vostre metge és un talós. Ja us en faré venir, jo un, i de tant en tant us vindré a donar un cop d'ull mentre rodi per aquí.
Oh, us n'estaré molt agraït.
Però... què redimonis en feu d'aquest braç?
Eh?
Jo me'l faria tallar de seguida si fos de vos.
Carat, i per què?
Que no ho veieu, que s'endú tot l'aliment i no en deixa aprofitar l'altre costat.
Oh, veureu, el necessito jo, aquest braç.
Ah, a més, tragineu un ull dret, que jo també me'l faria treure.
Treure'm l'ull?
Que no ho veieu, que fa nosa l'altre i li estira tot el nodriment que pot. Creieu-me, feu-vos el treure com més aviat millor i veureu més clar amb l'esquerra.
No em porta pas cap pressa, ja us ho diré.
Bé, adéu-siau, em sap molt de greu haver-me'n d'anar tan aviat, però he d'anar a una gran consulta que hem de tenir per un home que es va morir ahir.
Per un home que es va morir ahir?
Sí, per veure i discutir què s'hauria hagut de fer perquè no es morís. A reveure, senyor.
Ja sabeu que els malalts no acompanyem mai el metge a la porta. Aneu, aneu.
Veus aquí un metge que sembra prou espavilat?
Sí, sí, però va una mica massa de pressa.
Tots els grans metges ho fan, això.
Home, tallar-me un braç, treure'm un ull perquè l'altre n'estigui més bé, m'estimo més que no n'estigui tan de bé. Bon negoci fer-me borni i manc.
Ai, aneu, aneu, servidora vostra, senyor. Ai, no tinc ganes de tabola ara.
Qui és?
Aquest metge que em volia prendre el pols a fe de món.
Ja ho veus?
Sí, germà, i als 90 anys.
Teatre de Franc.
Bé, i després de casaments, mirandolines, malalts, arribem aquí ben tullits i ben tocats, però arribem al moment de serenor que ens aporta, com sempre, l'Elvira amb els seus comentaris de les obres que ha anat a veure a Barcelona. Bon vespre,
Elvira. Bon vespre, ja n'he vist alguna desbojarrada també d'obra, també.
Sí?
Aquesta setmana no, per això,
Aquesta setmana no?
Aquesta setmana no porto cap desbojarrada.
Doncs...
he anat a veure dues obres.
Així és una mica contrast, ja que venim de tantes farses i tantes comèdies i venim tant així, doncs almenys buscar el contrapunt.
Acabarem amb una obra de testimoni.
Molt bé, doncs.
La primera no, la primera és com més de fantasia, divertida, però no tan esbojarrada com aquestes que hem parlat fins ara. Es tracta d'Aquella nit, a la Sala Villarroel, una obra original del dramaturg escocès David Greig i amb cançons de Gordon MacKinnon, també fill d'Escòcia. Una escenografia xocant i polivalent perquè no defineix ni lloc ni ambient. Els músics estan en una tarima i al mig hi ha una passarel·la ovalada i al mig d'aquesta passarel·la hi ha un fossar, al centre, i amb tons tots molt grisos i molt metàl·lic. El públic és a dues bandes, tal com està ja distribuït a la Sala Villarroel, és tal com és sempre. Marta Ballarri i Ivan Massaguer són els magnífics, protagonistes d'aquesta nit, o aquella nit, com diu el títol. Una nit esbojarrada que van viure l'Helena i el Bob, que es van conèixer una nit en un bar i van viure unes hores junts, deixant a part les seves vides. També deixant a part de ser com són ells mateixos, o potser sent tal com són ells mateixos. Dues persones a la ratlla dels 40 anys. Aquesta edat que, per molts, és el canvi de que passes a ser jove a ser gran. L'edat que fa reflexionar mirant el passat i el futur, i reconsiderar si el que un fa i el que és realment el que un vol fer i tal com vol ser. I que, tal vegada, com diu el rètol d'un pàrquing que surt a la funció, que posa opció de canvi, potser A vegades és el moment de fer aquest canvi. Dues actuacions extraordinàries, com he dit abans, on combinen el text amb les interpretacions musicals. Els dos actors canten i s'acompanyen ells mateixos amb la guitarra, junt amb els dos músics, l'Àurea Bausà i el Pere Jou. La direcció és de David Selves. És innovadora. Sempre a la línia d'aquest director, que a parer meu, molt personal, a vegades es passa amb les exageracions. Tot semblava perfecte per gaudir d'una bona obra de teatre, però he de dir que no em va agradar. Que no em va agradar l'obra. Per mi, el text vol ser una barreja de drama i comèdia, però poc encertada. Ni tampoc em va agradar la manera de plantejar-la, poder massa estrident i ponderada. Ni el llenguatge, utilitzant un català, jo diria, defectuós. La traductora és la Cristina Genevat, que s'ha cuidat, d'aquesta traducció, que ve de l'anglès, i que a mi sempre m'agrada com tradueix aquesta noia.
Cristina, sí.
Sí, però aquesta vegada per mi va posar uns barbarismes que em feien mal a les orelles. Per exemple, entre altres, deia les 8:30, les 10:30, tan bonic que és dir 9:15 o 10:45, i és perfecte català, considerant que és una obra que és un català del centre, un català, diguéssim, de Barcelona o d'aquí. Sí. Si anéssim fora a Tarragona o a Lleida, ja seria correcte dir les 8:30. Però aquí, un català central, no. I en veritat, em van fer mal les orelles. Sap greu que quan va un amb unes expectatives no gaudeixi de l'obra tal com voldria. Si no fos per les dues boníssimes, boníssimes interpretacions, per mi aquella nit, tal com diu l'obra, hauria estat una nit bastant desaprofitada, de veritat.
Vaja, no es pot estar d'acord sempre amb totes les propostes que es fan.
No, i a veure, que hi ha gent que els hi va agradar molt, Hi ha persones que els hi va agradar, però a mi no em va arribar gens.
Molt bé, què més?
Anem per una altra, que aquesta sí que em va agradar. Aquesta que deia que és una obra com testimoni, es diu Al Hayat, o La suma dels dies. Una obra de la jove companyia La Viciosa, dirigida per Aura Forguet, al Maldà, al menjador del Maldà. Aquest menjadoret petit. Al Hayat, traduït al català, vol dir vida. I en aquest espectacle posen en relleu la vida que es viu en els camps de refugiats. Dues actrius i un actor expliquen la relació d'amistat i experiències que viuen aquests camps, Quan després d'haver marxat del seu país fugint de les guerres i calamitats, aquestes persones van a parar a un lloc destinat per ells. No conviuen amb la gent del poble més proper, no tenen res a fer i depenen dels voluntaris i organitzacions que van ajudar-los, que venen de cultures molt diferents que ells. Llavors xoquen bastant les dues cultures. I han d'esperar la lenta burocràcia perquè els proporcioni les credencials necessàries per anar en algun país que els pugui acollir. I potser així poder tornar a refer la seva vida com tenien abans. Aquesta llar que tenien abans que els caigués una bomba. I poder continuar la seva professió o els seus estudis, perquè eren gent com nosaltres, que estaven ficats bé en la seva nació. En el camp hi arriba la Júlia, una arquitecta de Barcelona, amb la intenció d'ensenyar anglès i facilitar la comunicació al que potser seran després els seus conciutadans en aquests refugiats que hauran de venir cap a Europa, que hauran de passar cap a Europa. Ben aviat farà amistat en Hadi i la seva germana, la Samura. I mig amb anglès, àrab i català, i ajudant-se de dibuixos i mímica, tal com fem quan no sabem els idiomes, tan natural d'aquesta manera, arriben a la conclusió que el més adient és establir aquesta dinàmica en el camp, perquè tinguin alguna cosa a fer, és fer una biblioteca. Una biblioteca de contes i llibres en anglès i en àrab. Després l'obra continua, ja no dic res més, però el plantejament és aquest. Georgina Latre, coneguda per la seva participació en la sèrie...
Perdona, per tant, no és obra de teatre,
És obra de teatre.
És obra de teatre, o sigui que tota aquesta acció es va plantejant.
És obra de teatre que va passar realment.
No és d'aquest tipus, doncs, de testimoni, de vivències de persones que expliquen el seu testimoni.
No, és una obra escrita, però sobre d'uns fets reals que van viure els protagonistes. Ara us diré qui són els protagonistes i més o menys què van fer. La Georgina Latre, La coneguda, noia que era molt joveneta amb Vent del Pla, que feia TV3, una nena joveneta, doncs aquesta noia. La Manar Talho, una actriu amb arrels sirianes. I Moha Almafian, Mohamed, que és un xicot actor i químic nascut a Vic, però amb arrels marroquines. Són els tres protagonistes, dues noies i un noi. Les dues actrius, i la dramaturga també, van viure aquesta experiència que et deia quan van fer un voluntariat l'estiu del 2016 a un camp de Grècia. I poc després van participar en un projecte teatral que, si us en recordéssiu, us en vam parlar, que es deia Calimat, que van presentar al TNC. Segurament per tot això les actuacions són plenes de realisme. Sí que és un guió escrit, com em preguntaves, però són reals. Ells ho van viure, això. Llavors ho saben transmetre, però perfectament. No sembla que estiguin actuants, eh? I per això es crea una complicitat directa amb el públic. Coneixem molt bé tots el que han hagut de passar els refugiats abans de per creuar i per arribar a Europa, però desconeixem bastant el que estan passant en els camps. I aquesta obra ho explica, doncs, molt bé i molt directa. Penso que és una proposta, una molt interessant proposta en tots els sentits.
Molt bé, el Maldà.
El Maldà.
Molt bé. Sí. Elvira, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
T'esperem la setmana vinent.
Molt bé. Adéu-siau.
I d'aquesta manera arribem al final del nostre programa, el número 133, el programa que tanca el mes de gener, un mes que, la veritat, ha passat més ràpid del que semblava. Hem superat l'anomenada costa del gener i ja tenim en perspectiva el mes de febrer amb moltes més estrenes. Però de tot això us en parlarem properament a l'Amunt el Taló. A reveure TA3 i fins la setmana vinent. I ens acomiadem escoltant música. Concretament, escoltarem, ja que hem parlat de malalts, escoltarem, anirem al metge, escoltarem la recepta dels ballesans Doctor Prat.
Carrers de la vella ciutat s'adormen inquiets, perduts en la immensitat. Aquesta nit tot s'haurà liat quan tornem extasiats de la festa tribal. I vindrem amb un sidecar, amb les meves manies, les teves veritats. Fugirem de formalitat, no fos cas que t'encansis i se't faci tard. I demà estarem encantats que avui es conegui hasta el teu costat, que se sapi la nostra amistat i trobem la passió que ens hem amagat. Hem portat aquest carnaval per trobar l'oremus, per fer l'animal. Som la carta que et vas guardar per guanyar la partida a la ronda final. Ja ha arribat el doctor Prats per fer-te ballar.